El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No vull 17 minuts, comença aquí la tertúlia del gall del monestir, més alegres de l'habitual.
És pel dia, això, sí. Perquè no plou.
S'acosta el divendres.
Joan Ramon Armadas, molt bon dia. Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Disculpem el company Josep Maria Balcís, que no sé si ens escolta en aquests moments, però no es troba massa bé, així que ja l'esperem la setmana que ve que s'incorpori a la tertúlia. Temes sobre la taula, ja en tenim uns quants. Primer fem una mirada aquí a Sant Cugat sobre el tema de locals. Vam veure, per exemple, l'altre dia el Consell de Barri del Centre Oest sobre la voluntat de l'Ajuntament d'organitzar una mica i planificar el tema de locals per entitats, que és un debat que jo recordo també de tota la vida, les demandes que fan les entitats. El que també podem constatar, i segurament el Pasqual us en dona raó, per exemple, la Casa de Cultura, que està, doncs, hi ha un overbooking del límit d'entitats que demanen lloc per poder, doncs, desenvolupar les seves activitats. També tenim el xalet negre, però sí que és veritat que falta espais, o almenys des del punt de vista de la ciutat. Un tertulià aquí deia, potser hi ha aquell tòpic que aquí a Sant Cugat tenim un teixit associatiu molt, molt gran, però després potser es desinfla una mica, no ho sé. Que el cas és que, per exemple, també coneixem avui que Diables, i ara em vindrà la memòria, que se'n va del cap, i els escoltes a Berenguer de la Floresta també tindran, han pactat ja un lloc on ser-hi, on tenir el seu espai. Però una mica dibuixem el mapa. Què en penseu, primer, d'aquesta demanda, que jo crec que fa molt, molts anys que es fa aquí a la ciutat, sobre tenir més espais per les entitats?
Començo, si no us sap greu. Jo, per exemple, hi ha entitats, i ja que has comentat el cas de Diables, que el tema de l'espai no és allò un caprici, sinó que guardar tot aquest material, perquè tota la pirotècnia, tota la bèstia, tota, vull dir, o els geganters, que en aquest cas, bueno, tenen els gegants allà exposats normalment al claustre, però que moltes vegades el material requereix un lloc físic que és normal que les entitats no es puguin a vegades permetre de pagar i fins i tot no el tinguin. Per tant, en aquest cas, no dic que no passi o que no l'Ajuntament no ho proveeixi, però sí que és necessari també, segons quines entitats necessiten un... Vull dir, són realitats diferents. No sé, jo, per exemple, i potser estic posant un exemple que no ve al cas, però si l'Associació d'Astronomia de Valldoreix necessita, no ho sé, un local molt gran, potser també té material i, jo què sé, té telescopis, no sé, jo no sóc expert en la matèria, no? Però que hi ha realitats diferents. Ara bé, estaria bé, i fa temps que se'n parla, d'aquest hotel d'entitats que deien que la Casa de Cultura està fent, diguem, d'hotel d'entitats a l'ombra ara mateix. Uh-huh. No? Com que no existeix això, l'únic subterfugi que hi ha és o la Casa de Cultura o, per segons quines entitats, a Torreblanca, l'oficina jove de...
El casal...
De Torreblanca. Per tant, a veure, opcions hi ha, Vull dir, no, el panorama no és desolador, ostres, les entitats no tenim cap lloc on reunir-nos ni on trobar-nos. Opcions hi ha. El que passa que, com que és veritat que el teixit associatiu és molt ampli, divers i heterogeni, doncs potser algunes d'aquestes entitats sí que es troben amb problemes a l'hora de la seva activitat normal, tenir espai, lloc o algun diguem, suport geogràfic on trobar-se o on fer la seva activitat.
Sí, no, jo dono fe que aquí a Sant Cugat el problema del local d'entitats és històric, vull dir, sí, ha estat de tota la vida. Aquí hi havia el Club Muntanyenc, que tenia un local propi, i poques més. L'agrupament Escolta Berenguer el Gran històricament no ha tingut local, i quan l'ha tingut ha tingut... A veure, sí que és veritat que les entitats tenen problemes, que la Casa de Cultura fa d'hotel d'entitats, i això de l'hotel d'entitats es va posar de moda ja fa uns quants anys, però també és veritat que mantenir un local fixa a Sant Cugat amb la porta oberta necessites personal perquè te'l controli, necessites neteja, val molts diners. I les entitats, d'acord que tenim moltes entitats, però no sé si gaires entitats tenen masses col·laboradors que mantinguin les entitats, vull dir, no ho sé, això en aquests moments. Jo sé que el que tinc més a prop, que és el Club Muntanyenc, mantenir oberta una porta costa molts diners als socis cada mes. Vull dir, i això no totes les entitats ho poden permetre. Per tant, sí que seria bo tenir una cosa conjunta que es pogués fer servir com a magatzem o com el que fos, no?
La meva opinió és que el recolzament municipal, o sigui, crec que tothom estem d'acord en que és molt bo que hi hagi aquest teixit lúdic o aquest teixit d'entitat dintre d'associatiu dintre de Sant Cugat, però el paper de l'Ajuntament jo crec que ha de ser precisament aquest que és recolzar aquestes societats. El difícil no és fer, és fer la rusca, després la rusca la pots posar en una banda o la pots posar a l'altra. Per tant, crec que el paper de l'Ajuntament hauria de ser, ha de ser, i és fins que s'ha saturat aquest recolzament de locals d'entitats, perquè fixeu-vos, temes completament tontos, on deses els trofeus que donen les copes, no, és que normalment vas a concursar, sigui dels diables o sigui de d'allò, et donen sempre un llibre, una placa o d'aquests de tres dimensions que són horrorosos, perquè a sobre no saps ni on guardar-los i no és ni un pongo, perquè jo no ho posaria. On guardes els arxius? On deses els arxius? Els arxius és un altre, és un altre d'allò que crec que són...
Que es perden, normalment.
Aquí vaig, Maria, que es perden. On fas les reunions? O sigui, t'arriba i diu, no, les entitats aquestes normalment tenen una junta, i aquesta junta, esporàdicament o periòdicament o com sigui, has de fer una reunió. On fas les reunions? Què les hem de fer? A casa de no sé què? Nosaltres a vegades les fem a la cordelleria aquella que té l'Àngels. Bueno, és igual, les fem allà on pots, vas a la Sal de Mata. I després, on fas els assaigs? On fas els assaigs? I quins horaris tens per fer aquests assaigs? Perquè, clar, llavors de vegades t'envien en un col·legi. Ara, per exemple, la Coral Sant Cugat, la que era del Club Muntanyenc, perquè el Club Muntanyenc no podem fer assaig per temes d'insonorització o coses, o pels veïns o pel que sigui, on fas els assaigs? I et van enviant, ara les fem a la Casa Bacial, però bueno, amb un escunt, crec que sí que seria bo, que crec que és, no bo, jo crec que és imprescindible aquest hotel d'entitats. Perquè hi ha gent que diu, no sé si d'allò, si em toqués la loteria compraria un local per la lira, o compraria... Això és un disbarat. És un disbarat si no tens un club. O sigui, a veure, aquell local que el tens? Per un dia a la setmana, per dos dies a la setmana, els de més està buit, has de pagar... O sigui, l'única manera que tenen les entitats de sobreviure i d'anar creixent i d'anar escampant-se és amb aquest hotel d'entitats. Hotel d'entitats que, logiquíssimament, ha de ser un lloc comú compartit. Compartidíssim.
Hi ha una altra alternativa, que és que segons quina entitat es munti un bar, que és el que fa molta gent.
Clar, aquí està. Clar. O sigui, si tu muntes...
I aquí, per exemple, hi ha el CPA, doncs, que tenen el bar al costat, el que passa que, bueno, això és una concessió i és diferent, eh? Però vaja, ho dic jo perquè...
Ara, però durant anys enrere eren ells que ho portaven.
Ho sé, per això et dic que és una opció. I jo et poso un cas personal, si se'm permet l'anècdota, i ben lluny d'aquí, eh? El Casal Català de Pequín, que també organitzava un munt d'activitats i feia moltes coses i ens havíem de reunir, però clar, ens havíem de reunir, doncs, el que tu dius, anem a casa d'un, anem al bar de l'altre. I una de les opcions que vam arribar a plantejar-nos és, escolta, doncs, obrim un bar que serveixi a la vegada del local de l'entitat i bé, i algú que el porti, òbviament, perquè un bar necessita, un local d'aquest tipus necessitarà activitat i algú que hi sigui darrere. Però clar, jo puc entendre perfectament que, ostres, doncs la lira, no tingueu ganes de muntar un bar, o els bastoners no els hi doni per muntar un bar, però vaja, que és una alternativa que segons quines entitats es podrien plantejar.
El cas és que la història una mica demostra, no només aquí a Sant Cugat, però d'altres ciutats, que per exemple aquells clubs o entitats socials que tenen un local propi acaba convertint-se en un mal de cap, precisament pel que deia el Pasqual, per la gestió que suposa moltes vegades tenir el manteniment o obrir la porta, aixecar la persiana, es converteix, i ho hem veure també amb el Club Muntanyenc, que per això s'ha pogut redreçar la situació, però se les ha vist també una mica magres.
Ens vam passar de frenada anant-se'n en el local de costat de l'Ajuntament, i això que molts socis ho vam dir en el seu moment, eh?
Sí, sí.
Però no es pot mantenir un local tan gran, i es va haver d'acabar posant un bar precisament a sota per les hores d'obertura del local, perquè no hi havia manera de mantenir aquella estructura.
Sí, però el problema, després dir una altra cosa, però el problema està en que hi ha gent que es pensa que aquell bar és del club, i llavors...
No, clar,
llavors, mira, tens una entrada franca.
Perdoneu, tenim un altre exemple ben a la vora, que és Cal Temerari.
Sí.
Cal Temerari, ara, a banda de la taverna que en diuen, que en aquest cas és un negoci privat d'unes quantes persones, però clar, una manera, d'alguna manera, serveix com a club social a la vegada de totes les activitats que fa Cal Temerari com a associació. Llavors, és un dels exemples que en el seu moment també era el Club Muntanyenc, que en el seu moment també hi havia el CPA, la Penya Blaugrana, vull dir que s'han colat alguns exemples en tenim, d'entitats d'aquestes que amb el bar doncs han tingut l'excusa perfecta, diguem, pel local, però clar, el que dèiem, s'ha de separar perquè el bar ha de ser d'una gestió privada, a no ser que l'entitat tingui prou voluntat o tingui prou socis que estiguin disposats a fer-ho, cosa que normalment no passa.
Gestió privada i accés públic. Jo volia dir que de la mateixa manera que es contempla un viver d'empreses, que dius pels petits que tinguin un telèfon comú, que tinguin no sé quantos, crec que s'hauria de contemplar seriosament que un viver de... Bueno, un viver a l'hotel d'entitats. És a dir, si volem... Per què es fa un viver d'empreses? Perquè penses que l'empresa dona riquesa, que dona... Bueno, doncs, jo crec que, mirat des d'un punt de vista social, el viver de, o l'hotel d'entitats jo crec que seria molt necessari.
Oh, i ara cal veure que com acaba l'Ateneu a la casa de Jaume Andreu. Sí. I sí, perquè clar, moltes vegades aquest hotel d'entitats es posava l'antiga seu de la policia, la casa de Jaume Andreu, com a espai idoni per això. Però clar, amb posant-hi l'Ateneu allà, m'imagino que això, o no sé si queda desactivat, o el mateix Ateneu pot, diguem, fer de paraigua d'algun tipus, que cosa que en dubto. Però...
Pensem, clar, el tema de l'Ateneu també, perquè comentaven, és la reducció de metres quadrats respecte a l'antic local a la nova casa de Jaume Andreu, i suposo precisament que encara hauran d'acabar de quadrar una mica les activitats pròpies de l'Ateneu amb el nou espai. També tenim el tema de Can Quitèria aquí al centre, i que algun partit també s'havia pronunciat en contra de la proposta... que l'Ajuntament sostenia, perdoneu, de la proposta que l'Ajuntament sostenia sobre el tema de l'exposició de Grau Garriga permanent en aquell espai, no? Que també ho hem sentit, almenys per part d'Iniciativa, sobre una mica qüestionant si s'havia dedicat tot aquell espai a un objectiu. L'Ajuntament també és veritat que durant aquest temps també ha dit doncs, que podia compatibilitzar altres activitats, però... Almenys des del veïnatge també, i des de les entitats també esperaven un altre equipament tan cèntric que es pogués...
Després hi ha el tema d'aparcament.
O sigui, que en Quitèria tens un pàrquing a sota. Cap problema.
Aquí estic d'acord, sí, pagant, eh?
O noi, pagant sempre
a
canta.
A veure, jo t'explico...
Això ho ha fet el teu partit, que són els que manen.
Sí, home, sí. Sí, perquè primer volia parlar amb una de l'agricultura i no sé quines coses. A veure, a l'aparcament et ve el director que et ve de fora i aquell senyor ja cobra justet, pobret, si a sobre ha de pagar l'aparcament, si ha d'anar a aparcar no sé on... És a dir, ja... També venen, per exemple, cantaires, doncs, que venen de la Floresta, que venen de... És un problema. O sigui, si ho poses massa cèntric, també té els seus problemes. Si ho poses separat, la gent de peu també ho té fotut. És a dir, la Casa de Cultura realment resulta ideal per a aquestes coses.
El tema del Museu Grau Garriga ja es va qüestionar, jo ho recordo molt, a on està en aquests moments.
Perquè s'ha animat, no?
Perquè no ha servit mai com a museu allò, perquè la seva estructura és impossible que serveixi com a museu. Es va qüestionar molt. I jo crec que ara s'hauria de qüestionar també el que es faci a Can Quitèria. Tenim a l'antic ajuntament que no hi ha massa també. Res. Mm-hmm. Que no hi ha massa res.
També és una de les propostes que ha sortit sobre la
però
taula.
Però en canvi tenim llogat un magnífic planta baixa per fer l'escola d'art. L'Ajuntament té llogat una planta baixa que paga 6.000 euros cada mes per fer l'escola, una part de l'escola d'art. Uh-huh. Jo crec que tenim edificis molts i mal gestionats o mal repartits.
Sí, perquè tampoc tenen una estructura idònia, eh?
Jo no conec Can Quitèria per dins, sincerament.
No, jo tampoc.
Ara...
Jo sí, de quan hi vivien.
I déu-n'hi-do, doncs. I no sé, potser si que tu recordes, tu ens pots explicar, perquè m'imagino, que la planta baixa en aquest cas seria destinada al museu, però clar, hi ha una planta alta on sí que podria haver-hi espai, al millor fins i tot una gran sala polivalent, no ho sé, eh?
No és massa gran, eh?
No.
No és massa gran. Però, per exemple, l'actual edifici de l'escola del parc de l'escola d'art que hi ha
a l'Avinguda Gaudí.
el, no el carrer Villar.
Això, el carrer Villar, perdó.
Sí que es podria fer servir perquè ja està moltes hores tancat a la planta baixa per ensejar corals, per exemple, perquè allà no molestarien per res. Jo crec que hi ha un... A la Casa de Cultura no es molesta per res per ensejar corals. Hi ha espai per fer-ho. El Centre Popular Andaluz té un magnífic teatre que es podrien ensejar corals perfectament, encara que no fossin del CPA.
Propietat de l'Ajuntament.
Jo crec que tenim un problema de mala redistribució d'espais. I a vegades per no pagar un conserge que a lo millor per estar dues hores et cobrarà 20 euros no tenim l'espai tancat. No em vull posar amb la cosa cultural de l'Ajuntament, però jo crec que es podria redistribuir millor del
que està. Una mica també és la idea, la proposta que fa també doncs, l'Ajuntament, o almenys que es va visibilitzar en el darrer Consell de Barri, és també demanar una mica fer un mapa, no?, de les necessitats de les entitats, i com deia, més espais com l'antic Ajuntament, en què ara hi ha el registre i el jutjat de pau.
Però això és la planta baixa, part de la planta baixa.
I el síndic de local, doncs veure una mica si això creix. Insisteixo que és un tema que almenys des que jo vaig aterrar en aquesta ciutat se'n parla,
hi ha un altre tema, que és el tema de la confiança. És a dir, si estàs en un local, com deies tu, que hi ha els jutjats a baix, no sé què, no sé quantos, doncs has de tenir confiança en que la gent que hi vagi, aquell espai el respectarà, que el tornarà a deixar ben tancat.
Home, els bucs d'assaig no poden anar allà, segurament, perquè, clar, també s'han d'harmonitzar una mica les activitats.
O sigui, has de tenir confiança en les persones, perquè si és des de la desconfiança, evidentment, necessites de seguir el conserge perquè t'apagui l'alarma a l'altre que faci... És a dir, jo crec que si és un esquema basat en la confiança, jo crec que es poden... d'entitats culturals, per tant, bueno, penso que podries tenir-la, la confiança, crec que se minoraria molt els problemes.
Doncs ja veurem. Aviam com,
a veure com ho arreglen.
Això s'arreglarà.
I una altra, perdona, abans de tancar el tema, llavors queda la casa d'Aimat lliure, entenc. Clar, si el museu del tapís se'n va a la casa...
Tu has estat a dintre la casa d'Aimat?
Sí, uns quants cops.
Al pis de dalt?
Sí, però el pis de dalt són oficines, és un parell de despatxos, sí, però hi ha una sala bastant gran a baix, que també, sí, es pot aprofitar per coses.
Però hi ha alguna oficina de...
Bueno, l'associació de comerç. Sant Cugat Comerç està, sí, allà, però en dos despatxos.
Però anava a dir, a la part de dalt en tenen prou, jo hi he estat allà, i en canvi a l'espai on hi ha ara tot el tema del tapís és una sala ben gran, on també s'hi poden fer coses, no sé si... Assajos, vaja, ja et dic, però que potser queda lliure un espai també gran al costat de l'estació, per cert.
Entitats privades. Jo recordo el Club Muntanyenc, quan estàvem a la plaça Barcelona, que des del Paga-li Joan venia tothom a assajar allà, i l'edifici era ben petit. El casal
assajaves a la biblioteca, assajaves
el casal d'avis de la parròquia té un magnífic espai, un magnífic teatre, i està tancat a partir de les 8 del vespre. I en allà no molestes. Per tant, jo no sé si és un problema...
No sé si no molestes, però no ens van deixar anar-hi, eh?
No, ja ho sé, que no us van deixar anar-hi. No hi deixen anar mai a ningú, però...
No, clar, però això, a veure, que clar, són llocs privats, si es pot entendre.
Perdona, privats, hasta cierto punto, perquè aquell edifici, teòricament, havia d'anar cedit a l'Ajuntament, i l'amo de l'edifici el va deixar a l'Església. I havia d'anar cedit a l'Ajuntament perquè no es fes un pla parcial cases, que es van fer les cases.
Si el té l'Església, i con la Iglesia hemos topado, no deixa de ser privat. De l'Església, però privat. Diferent és el CPA, el Centre Popular Andaluz.
Però del poble.
Del poble o de l'Església, depèn de com tu miris. Diferent és, per exemple, jo que sé, espais com Cinesa, com els cines de Sant Cugat, o com el CPA, que diguem, la propietat de l'edifici és de l'Ajuntament, i que en aquest cas... hi ha alguna empresa, com és la Cinesa o com és el CPA, que no és una empresa, sinó una entitat, que els gestionen o l'exploten, si vols, posa-li l'etiqueta que vulguis. Ara bé, com que és titularitat municipal, alguns d'aquests acords en virtut dels quals aquestes empreses o entitats els gestionen, a vegades també han de fer serveis a la ciutat, i Cinesa, per exemple, ofereix els cicles de cinema, cosa que no és una activitat comercial, no els hi va malament, però no és una activitat comercial, diguem, que facin ells, i el CPA, doncs, en aquest cas, si té un teatre fantàstic a baix, hauria de, entenc jo, que em sembla que ho fa, cedir-lo per... Sí, sí. Per sí, sí, no, no estic fent una crítica, perquè em consta que ho fa a segons quines entitats, sigui per assajar, sigui per fer concerts, sigui per fer el que sigui.
Sí, a veure, jo estic absolutament d'acord. Penso que hi ha entitats que poden ser privades però que fan servei al poble, que també haurien de fer un conveni, un pacte, un, sí, sí. Allò, el president de la Lira o el qui sigui és responsable de que en allà no es toqui
exacte,
res.
Des de la confiança.
I en allà no es toca res. I de 10 del vespre a 12 de la nit obres la porta i tanques la porta. Mm. Això el muntanyenc ho fèiem. Vull dir, deixàvem la clau al president de no sé quina entitat i aquell senyor firmava un paperet conforme allà no es tocava res, que no es... I això s'havia fet durant molts anys.
Sabies treure l'alarma, la sabies posar i ho deixaves, vull dir, amb la confiança aquesta. Vinc,
digues.
Per cert, com deixareu, en quin estat deixareu la casa Jaume Andreu a l'Ateneu?
La casa Jaume Andreu...
És més de juny, a més,
no? Sí, posem en situació els oients. A la casa Jaume Andreu ara estem rodant una pel·lícula de terror, de la qual tinc l'honor de ser un dels productors.
A dintre ara... dels antics calabossos.
No, i és curiós.
Això t'ho volia preguntar.
La veritat és que els calabossos no els hem fet servir, tot i que dona molt de joc, però no perquè la casa Jaume Andreu a la pel·lícula representa que és una casa normal. Per tant, ara mateix la casa Jaume Andreu hi ha habitacions que semblen una casa de veritat. I és curiós perquè, clar, la seu de la policia, allà abans hi havia ordinadors, policies, vidres, de tot, i ara, doncs, jo què sé, hi ha un llit, un sofà, uns quadres posats, queda tot molt maco. Ara també, com que és una pel·lícula de por, ara mateix hi ha bastantes parets tacades de sang, també us ho dic.
Després les repintareu, per això.
No patiu, perquè moltes d'aquestes parets són parets falses, diguem. Yeah. O sigui, que s'han hagut de crear com a decorat, i per tant aquestes són parets que van a fora. Però vaja, jo entenc, la casa Jaume Andreu, quan s'acabi el rodatge de Frame, que és el nom de la pel·lícula, quedarà com ens la vam trobar, que és buida i preparada perquè l'Ateneu pugui venir a fer la seva activitat normal.
Heu tingut accés a tota la casa, diguéssim?
Sí, sí, sí. Vaja,
tot. Calabossos, tot.
Sí, sí, ja et dic. No? De fet, els calabossos, com a anècdota, us ho puc explicar, els fem servir com de magatzem, perquè no... Ja et dic, amb una casa normal, que és el que representa que ha de ser la casa Jaume Andreu, un calabó, no has de deixar ningú tancat per molt malament que es porti.
Tampoc és tan gran, eh? I els calabossos, de fet, es van fer amb una forta discussió per part de l'Ajuntament, perquè tampoc calia que tingués calabossos.
Em sembla que tenies que tenir retinguts o havia alguna instrucció que la policia no podia complir, que ens van fer aquelles coses.
N'hi ha dos, n'hi ha dos.
Jo
tu hi has estat?
Ah. Jo hi he estat.
Jo també.
Jo hi he estat quan hi havia la policia i abans...
Que ens podeu explicar de la vostra estada, els calabossos?
Els calabossos no.
Jo els he vist. Però aquesta discussió que la vaig tenir en l'Ajuntament que jo treballava del Baix Llobregat durant 20 anys amb el jefe de policia, me'n vaig en sortir que no tinguessin calabossos. Perquè és una tonteria, per tenir una persona retinguda la pots tenir sentat en una cadira amb un raconet d'allà on vulguis, no? I a més no la pots tenir retinguda gaires hores, l'has de portar a Mossos d'Esquadra. Per tant, és una neura dels jefes de policia que volen tenir calabossos.
M'imagino que l'Ateneu, en aquest cas, no crec que els necessiti.
No, farà servir de magatzem.
Entenc que sí, sí. No, ja. Són espais, clar, són espais petits, sense llum, tancats, per tant, no crec que pugui fer gaire servei a l'activitat normal de l'Ateneu, i el que es poden fer servir és això, doncs, amagatzem per deixar...
L'arxiu.
Ara mateix tenim molts de trastos posats. I el que sí que és veritat, clar, jo penso que la casa de Jaume Andreu sí que té, vull dir, és un espai, ara que jo hi estic cada dia donant voltes per allà, té sales molt grans, té moltes habitacions, cosa que pot anar molt bé. El que sí que potser li falta és una gran sala per fer segons què, no? Sí que n'hi ha una que es pot fer servir, potser entrant al final, però vaja, en tot cas penso que l'Ateneu podrà treure-li molt de suc, perquè estem parlant de dues plantes aprofitables. I sí que és veritat que s'hauran...
Un espai exterior.
Que s'ha de fer de cotxes l'altre dia,
Però de cotxes perquè estem rodant. Clar. Que el rodatge implica a vegades que hi hagi 30 persones allà dins la casa, entre actors, equip tècnic, jo què sé, el que posa les llums, el que posa el sol... Sí. És que és un munt de gent que no... És normal que la gent no ho sap com funciona. Jo sóc el primer perquè és la primera vegada que estic implicat en una pel·lícula des de dins d'aquesta manera. Però quedes al·lucinat de la quantitat de coses petites que s'han de controlar, i clar, cada cosa petita normalment té una o dues persones que la controla, i per això està ple de cotxes cada dia.
Quan veurem el film acabat, enllestit, estrenat?
Doncs, a veure, una cosa és acabat, l'altra cosa és estrenat, però en principi el rodatge s'acaba aquest mes de maig, si tot va com ha d'anar, i llavors entrem a la fase de muntatge, i sincerament, l'objectiu, com tot film català de terror, és que el seleccionin al Festival de Sitges, i més perquè per dates hi podem arribar. Ara,
però
clar,
serà de l'any següent o aquest?
No, no, Sitges 2016.
Això sí, podeu córrer.
No, no, a veure, podem córrer. Com dic, el rodatge s'acaba el mes de maig, per tant, després entra en fase de muntatge i el termini per presentar pel·lícules a Sitges, si no recordo malament, encara s'allarga fins al juliol, per tant, temps hi ha. Ara, clar, el Sitges és un procés de selecció que has de passar i, per tant, doncs, si tenim la sort de passar-lo, doncs veurem la, ja no l'estrena, sinó la preestrenes, perquè Sitges, en aquest cas, el que fa amb el Festival de Sitges és que per posar una pel·lícula ells demanen que sigui, diguem, la premiera a l'estat espanyol. Per tant, si és així, probablement Sitges l'escull, serà la primera vegada que es pugui veure, creuem els dits, i si no, doncs, poc més endavant, m'imagino com que la pel·lícula ja estarà acabada, doncs, si no, a finals d'any, en principi la podrem veure, espero, a les sales comercials, tot i que també dependrà de que, en aquest cas, hi hagi una productora que se la quedi en fàcil la distribució. Vull dir, ara mateix tot és una fase molt inicial, que és rodar-la, acabar-la, muntar-la, que quedi molt bé i molt maca, i llavors, a partir d'aquí, entra una altra fase que és tot el tema comercial, distribució, fins i tot vendes internacionals i bueno, vés a saber on t'acabarà. Esperem que ben lluny.
Doncs estarem atents, si més els que ens agrada el tema de Sitges i els que no, doncs també. Que,
també, home, que com a mínim és curiós, perquè hi haurà escenes rodades, o sigui, la pel·li estarà rodada al 90% a Sant Cugat, sigui en espais interiors o exteriors, perquè també hi ha el Teatre Auditori el convertirem en una comissaria, ara que parlem de policia. És curiós, perquè l'antiga seu de la policia serà una casa i l'auditori el convertirem en la comissaria.
Serà molt gran, aquesta comissaria, no?
Serà molt gran, però bueno, sí, home, serà més maca que la que hi havia abans, això segur. I per tant, vull dir que els santcugatencs que hi vagin a veure quan s'estreni podran reconèixer Sant Cugat, no només a dins de la casa, sinó a fora.
Doncs estarem, com dèiem, atents al recorregut d'aquesta producció feta, com deia, amb un tant per cent molt, molt alt aquí a Sant Cugat. Canviem de tema. Coneixíem ahir la presentació de la Constitució a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el que, entre d'altres coses, aquesta proposta, insistim, de Constitució, que ve a sumar una mica el periple que ha de seguir i aquesta desconnexió de Catalunya de l'Estat, o això és així és com ho estableix el mandat dels partits que ara mateix governen a Catalunya, estableixen catalana i aranès com a llengües oficials, sense exèrcit, i com dèiem, doncs, preveuen això sí una creació d'una agència de seguretat nacional. Com deia, és una proposta de Constitució que ve a sumar una mica l'argumentari o el recorregut o periple d'aquesta desconnexió d'aquests 18 mesos que no sabem si acumulen o descompten. Ja, no sé si algú està al tanto amb el cronòmetre per veure com va. Faig una mica de broma, però...
Segur que hi ha gent que està amb el cronòmetre, ja t'ho dic.
Però precisament posa sobre la taula, després d'aquell informe COINE en el que establien el català com a llengua única, que havia despertat certa polèmica, la proposta que arriba de la Constitució, diguéssim que ve a consolidar aquella proposta. Primer de tot, què en penseu que es faci aquest tipus de propostes com és una Constitució, com deia, com a proposta en un estadi inicial, i dos, si veieu això del debat de la llengua, si ve encara més a polemitzar-lo o a consolidar-lo, què en penseu?
Jo personalment penso que és una pèrdua de temps impressionant. Hi ha gent que deu tenir molt poca feina. Amb el debat de les llengües, a mi m'agradaria que fossin oficials 5 o 6 llengües en aquest país, no, ni una ni dues, vull dir, que tothom sapiguessin parlar-les bé. L'aranès, no sé, home, és important per la Vall d'Aran, però no sé si hi haurà gaire gent que el parli, perquè vas allà i poca gent el sap parlar, diguéssim, No sé, no estic al cas.
Discrepo bastant de tot.
Bueno, ja m'ho imagino.
Comencem per l'aranès. Que hi hagi molt poca gent que el parli no treu que sigui una cosa important pels que el parlen. I podríem fer el mateix paral·lelisme del català.
Jo no t'ho discuteixo.
No, per tant, però vull dir que el fet que el vagis a la Vall d'Aran i hi hagi molta gent, molt poca gent que el parli, no treu que se'l, en aquest cas se'l protegeixi especialment i se'l vulgui potenciar especialment. I ja et dic, podíem fer ràpidament el mateix paral·lelisme amb la pròpia llengua catalana.
Sí, com que és petita i minoritària. Amb la franja, el que parlen a l'Urgell, el que parlen a les...
Però estem parlant d'un idioma amb una gramàtica, no d'un dialecte. Per tant, ja et dic, en aquest cas jo penso que és molt important i diu molt, o sigui, justament del... Els catalans, ja que hem patit en primera persona tot el que és la discriminació, fins i tot la prohibició de la nostra llengua, que en aquest cas, quan tenim una altra llengua dins del nostre territori, també la vulguem protegir especialment com és l'aranès. Per tant, jo aquí no hi tinc cap problema, em sembla fantàstic.
Segons la proposta que arribava al Parlament
també
ahir...
També ho diu la Constitució actual, la protecció de l'aranès.
El Parlament no hi ha també diferència. Deia un estatus jurídic especial pel castellà.
Però estem parlant d'aquesta proposta en concret, que ho digui la Constitució és una cosa o l'altra. Llavors, el fet que això vingui o sigui una proposta de la societat civil, doncs també em sembla molt bé, també perquè ho connecto molt amb el que ha passat en els últims anys, de totes les mobilitzacions de la societat civil que se li diu, totes les entitats i totes les manifestacions convocades a l'11 de setembre, és una mostra més, penso, de diguem, l'empenta o les ganes que té segons quins sectors de la societat perquè això passi. Ara bé, no, que no surti això o que no se salga de madre que diuen en castellà. Què vol dir? És una proposta d'un grup de persones
constituïm,
que estan fent és justament això. Ei, mira, que ens hem estat aquí treballant un tema, aquí el teniu per si us fa servei. Després, això no és la Constitució catalana, que és que segons on tu vegis i on tu sentis sembla que ja està, papa, ja tenim Constitució, anem a... No, és una proposta d'un grup de persones que senzillament ho donen al Parlament i al servei del, diguem, els que realment l'han de fer, que són els partits polítics, que per això els hem triat. I aquest és el que entenc. Ara bé, entenc que són gent de suficient prestigi i amb suficient bagatge jurídic i experiència com perquè els polítics puguin tenir en compte aquesta proposta i després, com ha de ser, debatre-la al Parlament i després, com ha de ser, si és que arriba a ser, que la votin els ciutadans.
Proposta revista, no, també un altre punt que em deien, el tema de l'exèrcit. Un estat de pau estableixen. Realista o no?
Això donaria per unes quantes tertúlies.
Bé, jo la primera cosa que vull dir és que em sembla perfecte que comencem a caminar i que fem una Constitució. Vull dir, em sembla molt bé. La primera la va fer el jutge Vidal, que a més li ha costat la carrera, clar que li ha donat totes les portes de sortida.
Està al Senat, allò... no? Està al
sí,
Senat.
Sí, però la carrera de jutge, vull dir, li va costar la carrera de jutge. Llavors això era una constitució unipersonal d'una persona que tenia una visió, una persona tan sàvia com jurídicament com vulguis, però era una d'una persona. Aleshores, a mi m'encanta que aquesta constitució sigui feta per un equip, a més hi ha tios
de 20 persones
d'allò, i a més es veu que hi va haver aproximadament 3.500 o 3.400 no sé què, aportacions exteriors, vull dir, la gent s'ha interessat també per acabar-la de construir. Com deies al començament, doncs és una proposta. És a dir, això ja tens un paper per debatre. Només es pot debatre si tens un paper allà escrit per fer aquestes coses. Per tant, la primera cosa, em sembla molt bé que s'hagi... que es comenci, es puc poder començar a fer país per 10 punts, però aquest és un d'ells, doncs comencem a fer la Constitució. Respecte a les llengües, a veure, jo defenso molt les llengües les defenso, jo que quan em diuen que cada dia desapareixen no sé quantes llengües del món i no sé què, a mi em sap greu. Per tant, la defensa de l'aranès, que a més és un poble i a més d'això la trobo perfecta, de l'aranès i del que parlin a la Papuàcia, no ho sé, crec que a mi em sap greu que desapareguin les llengües, en aquest sentit estic relativament conscienciat. El tractament del castellà, jo el tractament del castellà, hi ha alguna cosa que per lo que he llegit grinyola, i és, primera, jo crec que sí que se li dona un tractament específic i jurídic, però llavors diu que els catalans que hagin nascut després de 1977, i dius, a veure, per aprendre una llengua no sé si cal tant de temps, o sigui, del 77 ja són senyors que gairebé tenen 50 anys, dius, aquest adèndum, aquesta reflexió no l'hi
bueno,
entès.
El motiu, no vol dir que estigui d'acord, el motiu és perquè se suposa que a partir d'aquesta data va començar l'escolarització en català.
No és a partir del 77.
Ja ho sé, per això et dic, que no necessàriament no estic dient que estigui d'acord, però el motiu que aleguen és aquest, no? Que a partir d'aquest any, com que se suposa que el català ja no estava, diguem, tan, entre cometes, discriminat, Per tant, ja la gent ja va poder aprendre o ja sap el català prou, i aquest és el motiu. Podem discutir-lo, eh?
Perquè... tot cas seria ortogràfic o gramatical o
sí,
no.
Sí,
que
sí, sí.
És que a mi em sembla, posar una data amb això, bueno, jo crec que tothom, a ningú li pregunten si tu vas a Alemanya o vas a on sigui, pues, i a treballar, doncs saps alemany, doncs pues sí.
Mare, això, el tema és que aquí hi ha dues coses. La primera, a ningú li estranya que el suec sigui l'idioma oficial a Suècia, o que l'alemany sigui l'idioma oficial a Alemanya, o que el finès sigui l'idioma oficial a Finlàndia. En canvi, dir que el català serà l'idioma oficial a Catalunya, ui, per què? Què passa amb el castellà? Val? Però un moment, què passa amb el si tu vas a Finlàndia, també molta gent sap suec. Sense ser l'idioma oficial. Però
a la dreta de Finlàndia el segon idioma és el rus i a l'esquerra és el suec. Per i això, en canvi i no, és oficial, no... no és oficial el suomi.
No és oficial, mira, el suomi, pitjor per ells.
El
sí, el finès, diguem...
El laponès no és oficial.
Vaja, llavors què vull dir amb això? Que és un tema molt delicat i que la gent no vol, o sigui, la paraula el castellà, o sigui, jo què sé, estarà discriminat o es prohibirà el castellà, això ho volen evitar de totes, i amb bon criteri.
Però també és lògic, en el sentit que al marge del tracte, del tractament que ha tingut el castellà per X motius, des d'històrics, amb una dictadura en què es va prohibir la resta d'idiomes de l'Estat, fins també el fet que hi ha molta gent que té com a primer idioma a casa o d'ús amb llibertat o no ho sé, és el castellà. És normal, o sigui... Qui pensi innocentment que això no portarà debat, es fa una trampa, no?
Debat portarà.
Perquè n'hem sentit, des de l'informe Cuene, com comentaven, alguns comentaris que jo penso... prenent una mica de distància, crec que hi ha gent que no ha mesurat o no ha calculat exactament quina és la situació real de l'idioma. Al marge, després hauríem de discutir si tenim l'accés al castellà, triplica l'accés al català als mitjans de comunicació, a la cultura, això és una altra història, però si parlem d'usos, hi ha algú que es pot fer una trampa amb això, eh?
Deixa'm dir una cosa, que com que jo és un cas meu particular... Jo m'enfado molt amb la gent que em diu, és que jo no parlo català perquè quan jo havia d'anar al col·le no vaig aprendre el català. Jo l'any 60 vaig anar a aprendre català a l'Orfeo Gracienc i feien classes de català a l'Orfeo Gracienc. Us asseguro que érem 10 persones aprenent el català l'any 60 a l'Orfeo Gracienc. Per tant, si la gent volia aprendre català, podia aprendre català. Altra cosa és que es fes a l'escola. Altra cosa és que es fes...
Jo no hi era aquella època,
jo,
eh? Però a mi m'ho han explicat diferent, això, eh?
Jo sí que hi era, i com que és un cas que jo anava a una escola francesa i teníem prohibit parlar el català. I anava a una escola francesa.
Podíem
parlar
més.
En castellà o en francès, però no en català.
Què collons?
Vale?
Perdoneu l'expressió.
I per això me'n vaig anar a l'Orfeo Gracienc, que de nit, i tenia molt pocs anys, eh? T'asseguro que no arribava ni a 15 anys. Vaig fer català. Per tant, la possibilitat de fer-ho, jo no et dic que
tinc la possibilitat de traficar amb drogues.
Oh, i tant, i d'aprendre anglès, si et dona la
clar, vida. Però la possibilitat, o sigui, que tu puguis fer una cosa és molt diferent.
Aquí a Sant Cugat hi ha moltes escoles que no fa pas massa temps, ara no t'ho puc dir perquè no t'ho diria la veritat, no feien català.
Sí, però sí, justament d'això em queixo.
L'assignatura de català? O no feien les classes en català?
No feien les classes en català.
A veure, sí, és que tot això reforça més l'opinió de que el català, en aquest país, és una llengua que encara està amb molts problemes.
Mm-hmm.
Però molts problemes.
Sí, sí.
Problemes d'ús, problemes de normalització, problemes de que, per defecte, canviem el castellà quan una persona ens parla en castellà, quan això és discriminatori. O sigui, l'estàs tractant com una cosa diferent quan tu, o sigui, si ara estem parlant aquí normal i algú, jo parlo normal en català a una persona, si no em diu que no m'entén, òbviament jo continuaré parlant en català, tingui el color que tingui, tingui els ulls com els tingui i sigui de la mida que tingui, de que sigui, perquè és que si no, jo l'estic discriminant amb ell, parlar-li en una altra llengua, perquè clar, jo els meus els hi parlo en català, que són els meus, i en canvi els de fora els hi parlo en castellà o en qualsevol altra llengua. I això és discriminació. Ara també és discriminació que no puguin al cine veure una pel·lícula en català. Això és discriminació, per exemple, i estem un dels àmbits on la cosa no està gens normalitzada, i podríem continuar.
Pasqual.
Jo només volia dir tres coses. Una, que m'agradaria que en la Constitució o en les reflexions que fem no hi hagi ni un gram de venjança. Estic dient que, bueno, ara... ja que ens han cargolat amb de llonces, ara nosaltres farem no sé què. O sigui, que sigui la racionalitat. Espero que sigui així. Segona, a l'ús social. Vas amb una cadena de supermercats o del que sigui i tu, la caixera, t'atén perfectament en català i no sé què. Però quan parla amb la companya, diu, oi, a ti t'ha sobrat o no? O sigui, a l'ús social del català, a l'ús social del català, encara ens queden moltes milles per recórrer. Clar. Perquè elles han entrat allà dient que saben català i saben català i parlen català, però quan parlen entre elles...
Però això és inevitable.
Bueno, jo no dic que sigui.
Ah, i és més, no només és inevitable, sinó que no, això sí que no pots regular. Cadascú parla a casa el que li dóna la gana.
Sí, a més em sembla, no sé si us recordeu, aquell que era alcalde de Llavall de Tarragona, no, només de Vilaseca, que va intentar imposar les relacions de la comunicació interna en català a la Generalitat i va sortir per cames, com es deia aquell tio? Que el Pujol va dir, diu, aquí en aquesta reunió hi ha dos burros. Diu, un ets tu i l'altre sóc jo per nomenar-te. No us en recordeu?
El Pujol era, no? Pujades.
No, no me'n recordo.
No, la meva memòria històrica no arriba tan
havia
enrere.
Havia sigut conseller d'Educació.
Sí, i era l'alcalde de Viladecans.
De Vilaseca. Ai, de Vilaseca,
perdona. I l'últim tema que tu has obert al meló és el de l'exèrcit. Jo crec que, clar, si tu ja t'anuncies com a nació de pau i com a no sé què, crec que em sembla bé, que a més fan unes juntes de defensa o del que sigui. Però el que no sé segur és si la OTAN o qui sigui no t'obliga a pagar unes quotes per tenir la defensa mundial. Això és el que jo em fa la impressió.
Una altra discussió si has d'entrar a l'OTAN o no, però deixem-ho a part. En aquest cas, per entrar a l'OTAN necessites un exèrcit, perquè de tant en tant li has d'enviar algun soldat, sí, perquè ja, si no, ja, o sigui, la defensa et surt gratis, no? Llavors, en principi l'OTAN tontos no són, i diuen, vale, sí, tu formes part de la nostra aliança de defensa, que és un nom curiós dir defensa, però vaja, formes part d'aquesta aliança, però clar, a canvi, doncs, de tant en tant ens dones algun soldadet per quan tu no tinguis problemes, però el tingui el nostre soci, doncs vagis cap allà i vaja, prestis els serveis militars que t'hagin de prestar. Ara bé, jo penso que en general, a Catalunya, el tema de l'exèrcit no ha... Dic en general, i es podria fer una enquesta, però no és una cosa que caigui gaire bé. Per tant, trobo normal que aquesta proposta, repetim, ciutadana, d'un grup de persones, sí, que proposi, en aquest cas, no tenir un exèrcit. Com això... Si això és molt somiatruites, si això al segle XXI és inviable, home, hi ha països que ho fan i els hi va bé.
Sobre el tema dels 18 mesos, que la gent ja fa una mica de befa amb el tema de quan serà, quan no, i el mateix president de la Generalitat ja ha dit que això no hauria de posar nerviós, vull dir que és una altra història, però sí que l'Àlex Salmond li ha recordat que Escòcia va trigar 66 anys en fer un referèndum. No sé com s'ho ha de prendre, això, el president de la Generalitat, si home, té temps o no d'aquí.
Potser perdrà el Ferrell, si s'ha d'esperar així, acabarà cal, eh?
No hi haurà el mateix president, segurament,
No. Home, a veure... Jo penso i crec que molts votants de la CUP i de Junts pel Sí estaran d'acord que si no han de ser 18 i han de ser 20 o 22, vaja, no vindrà d'aquí.
Anys, o sigui, o mesos?
No, home, mesos. Ah. Ara, 22 anys ja, si ets independentista, m'imagino que doncs et fa una mica més de mal.
Ho hem de deixar aquí. Joan Ramon, Armadas, Maria Sansa i Pasqual Lussó, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dijous.
Que vagi bé.
Els deixem ara allà amb l'equip del 104 a fons, amb Carme Reverte. Gràcies, siguin feliços i fins demà.
El gall del monestir.